Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Mas Pontjoan, Calonge, Baix Empordà, Girona. Això de vins de pagès, i vosaltres quan feu vi, jo crec que això del vi de pagès, no? La naturalesa us porta, diguem-ne, a fer el vi que voleu fer, no? Vosaltres, que, perquè aquesta filosofia que teniu, jo no sé si també amb 40 anys de diferència ha canviat alguna cosa o no.
La filosofia no ha canviat, és la mateixa. Mantenim les nostres varietats, mantenim la nostra fusta i mantenim la nostra no adhesió de química en cap moment. Per què? Perquè tenim unes terres fèrtils, dona bon grau, tenim la tramuntana que ens ajuda, i llavors el vi de per si sol ja surt bé. Llavors no hem fet res. Simplement hem tecnificat una mica, o bé amb la premsa, o bé amb el tractor, en fi, una sèrie d'eines tècniques que ens ajuden a fer el treball més fàcil, però la filosofia segueix sent la mateixa. Tant el que feia el meu besavi o el meu rebesavi. Amb les mateixes varietats, amb les mateixes fustes, amb les mateixes botes, i en definitiva l'únic que també ha canviat una mica és la manera de vendre, perquè evidentment abans era granel i quatre ampolles, ara no, ara ja amb aquest decret de proximitat podem vendre algun supermercat o algun restaurant, i llavors això vol dir que hem canviat una mica el format, una mica les coses, però en essència hem mantingut això, hem canviat poquíssim.
Clar, és curiós perquè ara, per exemple, es parla de llevats salvatges i, clar, al teu pare li parles de llevats salvatges i diu, què vols dir, no? El que hi havia sempre, no?
Sí, però és que aquí nosaltres no parlem d'això. Nosaltres parlem de llevats que venen de la vinya, llevats espontanis, llevats que hi són i que ja està, no cal. I, a més, quan entra el celler, el primer raïm, li costa una mica de començar la fermentació. Però després, com que hi ha el sol, el carboni surt per la bota, es contamina i tot el celler és en plena ebullició. No cal posar-hi res.
Clar, hi ha una cosa aquí important, jo ara estic pensant que, clar, aquí quan la vinya la teniu allò gairebé a punt de veïmar, com deia en Manel d'aquí una estona, i també teniu aquí a l'hort les verdures, que, clar, són, suposo, setmanes de molta feina, no?
Sí, aquí tenim temporada molt alta i temporada alta. La molt alta...
Sabeu això?
La temporada molt alta va... La temporada molt alta va d'abril a setembre, o sigui, des que comencem a aclarir préssec i plantar tomata i comencem a collir cirera, que més o menys és el mes d'abril, principi de maig, fins l'última setmana de setembre, primera d'octubre, que entrem l'últim remolc de raïm a dintre la premsa, i després, com et deia, hi ha la temporada alta, que és la que va d'octubre a maig, que és la que ens dediquem a preparar la temporada molt alta, que és podar, preparar compost, continuar cultivant verdura, cuidar les gallines, seguir anant als mercats dos cops per setmana, continuar obrint totes les tardes a casa, transvasar vi, netejar botes, arreglar botes, podar fruiters, arreglar marges...
Clar, aquí hi ha una cosa important amb això que...
La llista perquè...
Clar, ja vas fent la llista. Clar, això és una d'aquelles coses, ara que un dieu, no? Obrir totes les tardes, clar, aquí a casa és aquelles botigues, jo recordo la botiga de Cal Quimeta, allà a la Canya, quan jo era molt petit, era aquella botiga que gairebé vivien allà mateix i sempre estava obert, no? Hi havia la porta oberta, la tancaven a l'hora d'anar a dormir i quan s'aixecaven al matí l'obrien i tu ja podies anar a comprar. Vosaltres feu una mica el mateix aquí, no? Totes les tardes esteu aquí, bueno, vosaltres ja hi sou, de fet.
Això que parlaves tu de la canya, evidentment és el colmado de tota la vida, els colmados són fantàstics, no hi haver ni més de colmados, reivindico els colmados, que són fantàstics, i aquí el que fem és, ens hem estret una mica la banda horària, perquè abans que, clar, a tota hora, com que hi havia els avis i el que sigui, ja t'he dit abans, tres generacions, però sempre venia gent aquí, no? Llavors va arribar un moment que no podia ser, com també no podia ser tants animals i tantes coses, ens van treure amb els animals i moltes coses, i a més van plantar l'horari de la tarda, a partir de les 6, l'hora que vingui qui vulgui, a l'hora que vulgui, tots els dies de la setmana, tot l'any. I llavors, esclar, durant tot l'any, però es troben el que troben, hi ha el que hi ha.
Suposo que no et deu agradar el futbol, perquè si el diumenge a la tarda hi ha futbol i tu has de ser aquí...
No gaire. El que diumenge tanquem, eh?
A veure, això està bé.
Diumenge tanquem, però bueno, ens dediquem a fer altres coses i sempre passa algun despistat i, òbviament, pues, l'atenem igualment i a vegades també passa la gent algun matí i també l'atenem igualment, però no sóc massa futbolero jo.
Manel, imagina que tenim un diari aquí i la portada parla de Pons Mas Joan. Si estiguéssim el 2023, parlaria de 300 anys d'història, però no, parla de el 2033. I parla d'una notícia de casa vostra. Què t'agradaria que dies?
Primer anem enrere. Jo, aquí al Mas, ja fa 40 anys que remeno i que treballo i que hi poso el coll i pensa que aquest Mas no era nostre. O sigui, alguna cosa hem fet la família, un servidor i la família, no? És a dir, hem comprat el Mas, en el seu moment vam poder accedir a la propietat amb aquell decret famós que va sortir, i a partir d'aquell decret, que això va ser l'any 85, havia acabat la carrera i tot plegat, vam començar a modernitzar i arreglar el que era el Mas. És a dir, m'he passat el temps arreglant vinyes, arreglant el territori, posant tot una mica d'ordre, tot plegat, ordre, no res més, i modernitzant els cultius, evidentment, no? Llavors hem aconseguit un estatus, un d'allò, que més o menys la gent ve, hem aconseguit que la gent vingui aquí a comprar, i tot això està fet. Ara, el que falta és acabar-ho de rematar. És a dir, tenim visites que també van bé, tot i que a vegades hi ha una acumulació de visites d'allò, perquè la gent vol saber què fem. I com que vol saber-ho, doncs fem això, les visites acompanyades amb una mica de pica-pica i una mica de vi, doncs saben el que hi ha i saben el que fem. I llavors també el que es tractaria és que molta gent ens demana per poder venir a dormir. I llavors el que es tracta és de no dormir aquí, pot ser, però alguna barraqueta, alguna cosa o alguna cosa, perquè la gent es quedi per aquí.
Home, jo ara us anava a dir, jo aquí al mig de la vinya, si m'hi foteu una barraca que pugui veure el cel, escolta'm, no?
Sí, estem en plena ruïna econòmica, perquè, clar, mantenir tot això, fer tot això, obres, maquinària i no sé què, no sé quantos, doncs, bueno, ha arribat un moment que dius, bueno, poder que parem, no? Doncs, clar, la gent t'ho demana, no? Llavors, per què no? Vull dir, hi ha gent que fot les cases, Sant Hilari fot les cases dalt dels arbres, no? I per allà Olot també. Doncs, per què no aquí fem unes barquetes al camp que la gent pugui passar un cap de setmana?
Ves, Martí, tu hi posaràs el seny. Veig que aquí a casa d'Eva, en Manel, el teu pare és el que hi posa la rauxa, eh? Tu ets més tranquil.
Sí, jo sempre he pensat que, tornant al tema aquell que parlaves de la nostra entesa entre un i altre, jo trobo que ens hem anat molt bé un a l'altre, jo per frenar-lo ell i ell per estirar-me una mica a mi, perquè ja et dic, ell no sap dir que no, i jo a vegades em costa ficar un peu endavant, tot i que, bueno, també tinc les meves iniciatives, però bueno, soc més de tocar peus a terra, soc més realista, suposo per l'època que m'ha tocat viure, ell era l'època de vaques grasses. Malauradament, les nostres generacions, des de poc després de l'any 2005, en endavant, pues, si no ha sigut una cosa, ha sigut l'altra, i després l'altra, i més enllà l'altra, i així, així anem. Els últims 15-20 anys han sigut una mica, si més no, en rebombori. Així que suposo que per això tinc una mica més els peus a terra i sóc més de pensar les coses quatre vegades abans de tirar endavant, però bueno, també sóc animat en tirar endavant i en tenir iniciatives, però com et deia, ens hem anat bé perquè això, jo el freno una mica i ell m'empenta una mica.
Un és la locomotora i l'altre els vagons de darrere, no? Són els que carreguen.
Bueno, tots dos fem de locomotora, tots dos fem de vagons, eh? Vull dir, som com en d'artallant, no? Todos para uno y uno para todos, vull dir que no.
Doncs jo ja us ho dic, que el que m'agradaria que digués aquesta notícia del diari, sobretot que no es perdin, sí, eh? Però sobretot que no es perdin aquestes varietats que teniu, eh?
Sí, jo, mira, si hagués de dir això, una notícia així per d'aquí 10 anys, pues la veritat és que seguir com estem avui, la veritat és que no es pot demanar més, perquè seguim fent la feina que feien els nostres avis i els nostres besavis, continuem venent al Mas, continuem donant de menjar a la gent, continuem nodrint, continuem donant vi a la gent continua estant molt contenta de passejar per aquí, de gaudir del paisatge, de les vistes, del poble en si, de la pagesia.
I la salut de la gent, eh? Perquè mira, ara m'has fet pensar en una foto que es corre per internet, que hi ha una parada de verdures com segurament la que avui a mercat teniu, i en lloc de dir verdoleria, deia farmàcia, eh? Quan tens bons aliments...
Això està molt ben pensat, i això m'aporta al cap un exemple que a vegades jo, gent em compra ampolles de vi al mercat, i em demana una bossa de paper. Saps com? Nosaltres no tenim... Fa temps que vam deixar les bosses de plàstic endarrere i servim tot amb bosses de paper. I em demanen bosses de paper per amagar l'ampolla de vi. Perquè no sigui que els vegin amb una ampolla de vi a la mà pel carrer que queda. I jo sempre els hi contesto el mateix, que la gent s'escandalitza perquè portis una ampolla de vi que al final tindrà el seu alcohol, d'acord, però al final és pura aigua i pura vitamina i mig gotet de vi al dia. No fa mal a ningú, tot el contrari, és pura salut i fa sang i vitamina i tira endavant, però després la gent surt de la farmàcia amb bosses a cada mà i ningú diu res. I no pot ser que tinguem una societat tan dependent, que jo entenc que hi hagi contextos i contextos i persones, però clar, jo sempre ho dic que nosaltres fem una mica de preventius d'enfermantats i de problemes, perquè clar, al final nodrir-se bé, l'expressió de som el que mengem no ve perquè sí.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que, com ja veieu, no tanca per vacances, no, no. Per què? Doncs perquè ens agrada cuinar, ens agrada divulgar la nostra cuina, ens agrada parlar de la nostra terra i, sobretot, de la nostra gent, dels pagesos i de les pageses de casa nostra. I hem començat amb aquest retall des de Mas Pontjoan, a Calonge, al Baix Empordà, i seguirem amb el tuit de l'Imma Puigcorbé. I després també anirem a veure l'Òscar Gómez, a veure quin restaurant o indret ens porta avui a casa nostra. Després de tot això, què farem? Anirem cap al Solsonès, perquè allà avui parlarem de conills i de molt més, de projectes interessantíssims que passen al Solsonès. Acabarem amb l'Esther Roeles i també amb en Jordi des del Sallerrim, allà a l'Olivar d'en Jan. I és que hi ha sabors que encara romanen i també és cert que hi torna a haver un nou creixement del cultiu, diguem-li ecològic, si voleu. Que tornem a cercar aquelles varietats antigues, aquells sabors de sempre, i com en el cas, per exemple, de les pomes, una part de consumir-les en el seu aroma, que abans també s'aprofitava per aromatitzar la roba de l'armari. I el que hem de tenir clar és que una cuina com la nostra, per exemple, la cuina catalana, no és només una cuina d'una regió, sinó que és un conjunt de cuines d'indrets amb unes característiques orogràfiques molt diferents entre elles i que esdevenen microclimes molt particulars. En pocs quilòmetres trobem una gran diversitat de cultius, a marina, a l'interior, a la muntanya. Cada contrada té el seu segell de personalitat. No hi ha un sofregit o una picada, sinó una colla de sofregits i una colla de picades que depenen del cuinat que s'està elaborant en aquell moment, depèn de qui les faci o depèn dels productes que tinguem en aquell moment particular. En els dolços passa una cosa curiosa. Per una banda, viuen amb escreix aquells productes elaborats des de fa una bona colla d'anys, alguns inclús desenes o centenars d'anys, que van esdevenir ja clàssics de Catalunya, com per exemple els brunyols de l'Empordà, el tortell d'anís o la coca de Llardons d'Olot, la coca de Sant Joan, el xuxo, els carquinyolis, les flaones, el pa de pessic a Vic, les galetes de Santa Coloma o de Camprodon, els taps de Cadaqués, les mones de Pasqua, els tortells de Rams, els melindros, la tortada de Banyoles. Però per l'altra, també alguns pastissers i pastisseres s'enterquen a crear i elaborar nous productes que són bons, que algun dia arribaran a tenir una història. I amb el pa, fixeu-vos, ara que cada vegada hi ha més pa cuit al moment, també estem recuperant les fleques que feien el pa com abans. I és que tot això ens porta no a una reflexió, sinó a una bona colla de reflexions. La cuina tradicional no ha de ser aquella cuina barroca plena de greixos que algú ens vol fer creure encara avui en dia, sinó que també pot ser una cuina acurada, elaborada amb productes de qualitat, aquella cuina del xup-xup, calamars farcits, suquets d'escòrpora, trinxets de Cerdanya, sardines a la brasa, bon producte, bona tècnica. I també pot ser aquella cuina, a vegades, amb productes que ens venen de fora, com ens han vingut molts i molts productes. Però una cuina arrelada, amb identitat, que acabarà sent una tradició. Què us sembla? Anem a parar la taula? Sí? Vinga, va, poseu-vos-hi tots, que porto el porró de vi i anem a buscar l'Imma Puigcorbé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
L'amor i la bona voluntat no curen els animals, però l'amor i la bona voluntat ens empeny i ens ajuda a fer el que fem i a suportar els dies durs. Perquè si no estiméssim la nostra feina, quin seria el salari que compensaria tanta dedicació?
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, també, clar, a la Fonda en Podcast, tornem a tenir l'Òscar Gómez per portar-nos una pàgina més de la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, com anem?
Hola, bon dia, Pep, bon dia, Dani, ben trobats.
Clar, ara no puc dir allò de què tal com t'han anat les vacances, perquè hem estat tot l'estiu aquí fent la fonda.
Eh? Bueno, hem estat tot l'estiu, però això és el passat. Ara concentrem-nos en el present i en el futur.
Exacte. A veure, va, a on comencem aquesta temporada?
Doncs mira, aquesta temporada arrisco una mica al començar, no perquè no estigui convençut plenament del producte que fan en el Moll de Rebaix, que és un bar de la Barceloneta, sinó perquè és un bar especialitzat en una cosa. I s'ha d'anar en aquest bar, al carrer del Baluart número 84, a tastar els seitons, les anxoves i els seitons fregits.
Caram, escolta'm, o sigui, comencem no amb un restaurant, sinó amb un bar.
Sí, per això dic que arrisco una mica, perquè és un bar molt especial. Estem parlant d'una Barceloneta que està en extinció, francament. En deuen quedar 3 o 4 bars així, d'aquests bars especialitzats, on la clientela són tots, doncs, família, veïns, una clientela molt local, l'espai és completament atapeït de fotos i cartells de cine, perquè els amos són fanàtics del cinema. Veus el Marlon Brando, veus la Marilyn Monroe, les taules són bucòliques, és una mica iconoclasta el local, també t'ho he de dir.
Mm-hmm. I què hi menges aquí, a veure?
Mira, aquí és, per entendre el que es menja, és important entendre que el Paco, que és el Paquito, com li donen els veïns, que té 47 anys, ell es va criar en aquesta finca pràcticament, quan abans estava un bar que es deia Les Parres. Ell va marxar a estudiar criminologia i després va tornar i es va quedar al bar. I en el bar qui està? Ell, el seu pare, que és un pescador granadí d'un poble que es diu La Mamola, i la seva mare, que es diu Marga Rodríguez. Entre els tres, què fan? Doncs fan unes anxoves que porten del Cantàbric espectaculars. Ja sé que nosaltres tenim des de l'Escala, però bueno, aquestes són molt grans, molt molsudes, molt carnoses, les netegen molt bé a mà i són un espectacle. Fan uns seitons amb vinagre que prepara el Paco, el pare, que són molt sucosos, lleugerament acidulats, sense rastre d'excés acètic, de quan a vegades passa de vinagre i té aquella olor acètica que no, a mi no m'agrada gens. I després també fan peix fregit, aquests mateixos seitons que el Paco, pescador, compra a la Barceloneta, després els enfarinen i te'ls fan fregits, que pots veure des de la barra un tros de la cuina i veus com te'ls estan fregint, i te'ls serveixen amb unes migues que fa cada dissabte també el Paco Para, unes migues estilo granaino.
Home, a veure, Iam, això de les migues que dius tu, mira, fa molt poquet, la setmana passada, amb un bon amic teu que parlàvem de la cuina dels altres catalans, no?
Sí, ja sé qui dius.
Te'n recordes, d'en Xesco?
Sí.
I clar, moltes vegades, en dies com diguem-ne, aquesta setmana, pensem, ostres, no? Allò, el gaspatxo, com parlàvem amb en Xesco, és cuina catalana o no? No? Perquè, clar, el gaspatxo fa molts anys, no? I panys, que és aquí, no? I de la mateixa manera que podem dir que el pa amb tomata és una cosa catalana, algun dia segurament direm, ei, el gaspatxo,
Sí, perquè no cal confondre els orígens, és a dir, tots sabem que el gaspatxo no és un plat originari de Catalunya, però també és veritat que la gran majoria de catalans de la nostra quinta ens hem criat bevent gaspatxo.
Exacte.
Bé, jo considero part de la meva cuina. I com que sóc català, doncs ja està tot dit.
A veure, segur que també vas fer postres aquí, no?
Doncs no, Pep.
No?
Perquè és que aquí és un lloc superespecial per anar a fer el que t'he dit, seitons amb vinagre, que els serveixen amb olives, les anxoves i el peixet fregit. De debò que val la pena anar i viure l'ambient. És un ambient molt especial. Si vas un dissabte per la tarda, probablement te'ls trobis cantant i ballant perquè fan com una mena de karaoke, però no una cosa organitzada. Ells canten i ballen amb els veïns. S'ha de comptar que també és el local social d'una colla de cantaires a la Barceloneta, que es diu precisament Moll del Rebaix, i per tant és un bar molt especial perquè es crea aquest ambient de comunitat que costa molt de trobar en una ciutat turística actual com és la Barcelona que estem vivint ara.
Doncs va, buscarem un dia a la tarda i anirem a veure si fem aquí una mica de freestyle i veiem l'Òscar Gómez i amb un servidor allà cantant i tastant aquests seitons tan ufanosos.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca en un indret fantàstic. Concretament, estem a Prades de la Molsosa, al sud, podríem dir, del Solsonès, i em sembla que aquest poble hi ha molt poca gent aquí. De fet, a veure si em trobo qui vinc a buscar. Ah, mira, ja el veig. Arnau, què tal, com estem?
Bé, molt bé, bona tarda.
Arnau Vilaseca, un dia vaig trobar al Twitter i vaig dir, aquest home és interessant, doncs l'hem de fer venir a la Fonda, o que la Fonda vagi a casa seva, no? I hem vingut a casa teva.
Doncs encantat que vingueu i benvinguts.
Quanta gent sou aquí, a Prades de la Molsosa?
Doncs mira, una mica més que aquelles 10 oques empordaneses que veus allà que s'estan banyant. I aquí vivim unes 14-15 persones.
Déu-n'hi-do, molta tranquil·litat hi ha aquí, eh?
Sí. I això és el que volem conservar per molts anys.
Escolta, Solsonès, esteu ben bé al sud del Solsonès, no?
Sí, nosaltres som municipi de frontera. De fet, és el que abans comentàvem quan ens hem d'allò. Nosaltres som el de la província de Lleida, però havíem sigut de l'Anoia i també havíem sigut de la Segarra. Som terra frontera.
Esteu bé tant amb uns com altres, no?
Sí, o estem tan malament amb uns com els altres.
Clar, perquè vosaltres, per exemple, Déu-n'hi-do, d'aquí a Calaf, que jo he vingut de Calaf, el que s'hi tarda. Però on teniu tendència a anar, per exemple? Més cap a Solsona, més cap a Calaf, Manresa?
Clar, nosaltres, per exemple, el meu pare, en el cas del meu pare, també havia pujat més cap a Solsona. Però nosaltres, a la meva edat, havíem anat tots a escola a Calaf. Però clar, és el tema que et deia, eh? Escola a Calaf, metge a Calaf, agricultura a Solsona, jutjats a Solsona i partit judicial a Cervera. Així és com estem aquí.
Una mica barrig. I avui volíem parlar amb tu, Arnau, d'un model de pagesia, ni millor ni pitjor. Jo sempre dic que tots els models són bons o no tan bons en funció, diguem-ne, el que un fa, però tu fas un model de pagesia, diguem-ne, una miqueta diferent, que és això de diversificar, no? La diversificació, que això en el món de la borsa es veu que està molt bé, no? Però a la pagesia, de fet, sempre s'ha fet això de diversificar.
Sí, de fet, una miqueta és el que hem anat... Jo quan torno a casa fa l'any que ve farà 10 anys, vam començar a fer això. I el pare doncs, tenia aquesta granja de conills i a casa tenim també 30 hectàrees de cereal i 50 de bosc. Ell ja mai havia volgut créixer en intensiu, sinó viure tranquil·lament d'aquestes coletes. I quan venim nosaltres aquí comencem a diversificar. Sí. En diem diversificar en petit, a més a més.
I a més, una de les coses que fa uns quants anys que també feu aquí, Arnau, són pomes de muntanya, no?
Sí, exacte, amb la cooperativa Biolhort. De fet, nosaltres quan tornem aquí comencem a fer un projecte d'horta al Tornaterra, amb varietats locals, també amb ecològic, i la idea nostra és anar virant, i aquest projecte ara l'hem parat, però la nostra idea era anar virant tota l'explotació cap a l'agroecologia i fer-ho en petit i divers. I llavors el que vam fer és, el 16 tenim el tema de la granja que deixem de donar sistemàticament antibiòtics, el 17 plantem poma, el 20 convertim les terres en ecològic i el 20...
Arriba el Covid,
i el 23-24 serà l'any de les eugues de casa i de les oques.
Déu-n'hi-do. Dius que fa 10 anys, tu a què et dedicaves abans? Perquè tu ets jove.
Bueno, sí, tinc 40, ara en faré 40, 43.
Ets jove, eh?
Sí, sí. Doncs no, jo sóc treballador social de formació, diplomat en cultura de pau i en economia cooperativa. Jo he treballat molts anys en el món del cooperativisme i en les cooperatives de serveis a les persones.
De fet, el concepte de cooperativa ja és un concepte, diguem-ne, no, des d'un punt de vista d'això, no, d'ajudar-se els uns als altres, de treballar per un bé comú, que moltes vegades no, diguem-ne, hi ha gent que no ho acaba de tenir clar i, en canvi, és un concepte que està molt bé.
Sí, clar, jo crec que, per exemple, en el nostre cas concret, en petit, no? La diversificació en petit o el que volem fer nosaltres aquí a casa, seria inviable que nosaltres tinguéssim plantades segurament 1.100 pomeres, una granja de 300 conilles, el cereal i altres coses, sense que al nostre voltant haguem generat una xarxa de col·laboracions i de cooperació que ens ajudessin a comercialitzar, a donar valor, com per exemple també en Territori de Masies, la cooperativa que hem creat aquí al sud del Solsonès també ja fa temps, no? Que comercialitzem croquetes, que comercialitzem diferents coses, que després també t'explicaré.
Caram, a veure. Jo avui venia, Arnau, a parlar de conill, que m'expliquessis tots els ets i uts del conill, perquè vosaltres també feu això que en diem conill de pagès, no? Que això, per exemple, jo a casa, quan era petit, me'n recordo que les famílies tenien doncs, els seus conills, les seves gallines, l'autosuficiència, que això es veu molt a cases de pagès. Abans es veia pobles, ara pobles ja no tant, només a cases de pagès, no? Vosaltres feu això de conill de pagès. Què és això?
Mira, nosaltres, el Conills de Pagès, en el fons, és una marca col·lectiva que hem iniciat tres ramaderies que ens hem anat trobant amb el camí, no? Un va treballant, es va trobant amb bones persones i amb aquestes bones persones pots generar aliances, no? Amb aquestes persones el que hem fet és, nosaltres sabem que les nostres granges estan dins una explotació familiar diversificada, que els fems de les granges van als nostres camps, també que part de l'alimentació dels nostres conills sortirà de les nostres terres, part, perquè evidentment no pot ser tota, i que treballem amb un ritme, diguem-ne, extensiu, no? No solapem lactació amb gestació, que és el que et comentàvem abans, i aquesta idea el que fa és que les conilles estiguin més descansades i els odrigons també vagin millor, no? I l'altra idea de conills de pagès és generar confiances amb un escorxador familiar i que tracta bé la carn i que, per tant, doncs, puguem vendre a botigues petitones i gent que tracta bé el producte.
Clar, això quan parlem, diguem-ne, des d'una vessant empresarial, un diu, ostres, jo el que sé fer és això, no? Però potser no sé o no tinc, diguem-ne, les eines bones per fer un sacrifici dels animals correcte, ni per transformar, que això necessito, diguem-ne, coneixements de cuina, sí. I també l'espai, no? Dius, jo sé fer això, el que sé fer és cuidar conills, doncs cuido conills.
Exacte, sí, en el fons el que hem fet amb aquesta marca és això, som tres persones, ara en aquest cas els conills de pagès surten tots de la meva granja, segurament a finals d'any s'hi afegiran les altres ramaderies també, perquè bueno, hem anat fent un procés, i és, nosaltres ens dediquem a fer un bon conill, l'escorxador es dedica a matar d'una manera, diguem-ne, respectuosa i traient un bon producte cuidant la carn, i llavors també tenim una tercera pota, que és la Casa Magí de Torà, perdó, l'escorxador Percusa, que per exemple la Casa Magí ens serveix a particulars, o sigui, aquelles persones que vulguin conill particular a través de Casa Magí, botigues, menjadors, cooperatives de consum a Percusa.
Podrem entrar aquí a veure conills?
Sí.
Perquè, ostres, veig aquí una cosa important. Veig que els hi poses aire condicionat. Clar, aquí aquest estiu, que hem passat un estiu amb dies o setmanes molt caloroses, suposo que això els animals de pèl, sobretot, ho pateixen molt, no? Però veig que aquí esteu molt tranquils perquè, coi, estem 23 graus.
Sí, ara aquestes nits, aquests dies estem a 23, però clar, hem de pensar que el conill és un animal molt sensible a les variacions de temperatura. Clar, en el fons aquí a casa el que hem fet és reconvertir d'alguna manera una granja intensiva, diguem-ne, tradicional, i el que hem fet és obrir espais de créixer i conservar també allò que és positiu d'aquelles granges, que és doncs, el control de temperatura, el control d'humitats, el control d'aires, que és molt positiu per tenir una producció d'alguna manera estable.
Entrem?
Sí, anem.
Doncs va, entrem. Hem entrat aquí fins a la granja i hi ha molt aquí, a tot aquí. Jo recordo quan jo anava a la petita granja de casa que els conills ja s'avisaven, obries la porta i ja fotien cops de peu. Aquí estan molt tranquils.
Bueno, perquè l'ambient que també els anem donant i això és de tranquil·litat. Aquí algun dia jo he vist conills fent la migdiada tranquil·lament i passar per la vora. Però és ben bé el nivell de benestar dels conills és el que comentava abans també de l'ambient, no? Del que deies tu de la temperatura. Si tenen una bona temperatura, tenen unes bones corrents d'aire controlades, si tenen, ells estan còmodes a dintre els seus allotjaments, si tenen menjar, si tenen aigua. Per exemple, nosaltres els hi donem trepadella ecològica produïda a casa, això també els genera molt benestar. Bueno, sí, no sentim aquelles potes que piquen, no.
Per la gent que ens estigui escoltant, evidentment, això de la ràdio encara no hi posem imatges, bé, la posem a les xarxes socials i així, però és una granja que podríem dir que és una granja convencional, on hi ha, diguem-ne, unes conilleres, però veiem coses, diguem-ne, bastant diferents. Per exemple, jo veig un espai molt gran amb altres, diguem-ne, granges que he vist. Això suposo que ja deu ser una cosa important, no? És a dir, que es parla del benestar animal.
Clar, nosaltres aquí hem optat per rebaixar les densitats. O sigui, rebaixar les densitats vol dir que allà on abans n'hi posàvem, si abans n'hi posàvem 10, nosaltres agafem el doble d'espai i n'hi posem 10 en el doble d'espai, no? I això el que ens fa a nosaltres és, d'alguna manera, fer que fins ara hi havia també la concepció que el conill podia créixer igualment amb més o menys espai. Nosaltres estem veient que d'aquesta manera tenim un rendiment també molt, molt bo.
És d'alguna raça concreta aquest conill? Perquè veig que totes les conilles gairebé són blanques, n'hi ha alguna que no, que és negra.
Mira, nosaltres el conill que fem és conill d'ull negre i és conill pardo.
Veig que tots els que tens... Clar, de fet, ara explicarem una cosa. Quan et vaig trucar, em vas dir espera't la setmana que ve perquè estan conillant i haig d'acabar i de fer el jazz i tot això. Veig que tens aquí tots els conills que, sí, no? Que són així d'un color marronós, tirant a negre, grisós, sí. I tots en floc, eh?
Sí, perquè van parir aquest cap de setmana les conilles i llavors una de les coses més importants en la conicultura, que també a vegades havia parlat amb gent i es contradiu, no? Hi ha gent que diu, no, s'ha de mantenir el pèl, que la conilla posa amb la palla, que fa... Perquè, clar, el niu, quan el llodrigó neix, necessita entre 25 i 30 graus de temperatura, val? Per poder anar-se desenvolupant, no? I per això la conilla posa el recull, i posa el pèl i fa el niu. Però, clar, en el part, a vegades hi ha restes de part, hi ha diferents... Hi ha, o fins i tot hi pot haver alguna baixa, no? Llavors, el que nosaltres fem al cap de 2-3 dies que hem fet el part, traiem tot aquest pèl, tota aquesta palla, totes aquestes restes, i introduïm flocs de fusta. Llavors, el que sempre volem és que mentre durin el seu període de creixement, estiguin secs, ben secs, perquè així també ells estaran secs i confortables.
Ara, mentre anem fent i anem passejant, veig aquí que la gran majoria, diguem-ne, ja té el seu cereal en format de pinso, però aquí en tens 8 o 10 de conilles que tenen un pinso diferent. Què fas? Ja deus fer alguna... allò que en diuen un I+D, no?
Sí, fem aquí a casa, sempre fem proves. Aquí l'any passat vam introduir la trepadella feta a casa, o fa 2 anys, i ara fa poc temps, com que el nostre cap sempre està donant voltes, parlant amb en Pep Bué de l'Espanyol.
Home, mira, el vam tenir aquest estiu a la Fonda d'Estiu.
Sí, exacte, ja ho vaig escoltar. I ell, parlant amb ell, que és un home que en sap moltíssim de cereal, moltíssim, de les persones que en saben més del nostre país, o la que més, ell em va comentar, escolta, Arnau, diu, i tinc un veí, veus que s'ha d'escoltar la gent, que els hi dona sègol als conills. I dic, sègol? Diu, sí. I diu que se'ls fota, que se'l mengen de collons. Dic, doncs va, l'any passat vam sembrar 2 hectàrees de sègol i és la prova que estem fent aquí. Que la idea és que si això va bé, pues, ara estem fent una prova que els hi posem 100 grams de sègol cada 2 dies i veiem com evoluciona. Si això evoluciona bé, doncs sègol els conills.
Fa una estona ens deies, bé, les conilles van parir, no? Clar, això diu les conilles van parir, jo m'estic imaginant ara que totes, diguem-ne, apareixen al mateix moment. Jo recordo a casa que tu tiraves el conill a la conilla quan ja feia un temps que ja havia parit i així, i llavors, bueno, unes parien un dia, altres parien un altre. Quin és el sistema, dieu, que teniu d'aquí de cria?
Clar, nosaltres aquí el sistema és de banda única. O sigui, nosaltres, ja quan el 2007 el pare reforma la granja, perquè nosaltres, de fet, el meu pare és, i la meva iaia tenia conills, el meu pare fa la granja el 81, o sigui, venim de fa temps de criar conills. I el pare, el 7, pues, va deixar de tenir mascles i comencem a inseminar, i llavors és un sistema de banda única, per tant, totes les conilles pareixen al mateix, diguem-ne, en el mateix interval de temps, no? En tenim dos o tres dies que apareixen totes. Per què? Perquè totes elles queden gestant el mateix dia.
Clar, ara un podria arribar a pensar, no? Aquelles coses a vegades de pensaments, diguem-ne, de la gent que per ignorància, com per exemple jo mateix, vull dir, ostres, què és més natural o no és tan natural el fet de la inseminació, però això, diguem-ne, en processos de cria d'animals, això ja es veu, no?, amb porcs, amb vedelles.
Clar, i fixa't que nosaltres també fem una cosa que moltes granges ara ja ho han deixat de fer, però granges, nosaltres, per exemple, hi ha granges en conicultura que hormonen per la receptivitat, no?, hormonen la conilla perquè estiguin... Nosaltres això tampoc ho fem, nosaltres no, el que fem és ho fem amb la llum, no? Nosaltres, pues, 5 dies abans d'inseminar les conilles, pues, tenen 16 hores de llum i 8 de foscor, i això fa que elles ja vagin, ens estalviem a hormonar aquesta punxada que creiem que és prescindible també.
Veig que tens una mena de planxes aquí que van a través de les guies. Què és això?
Això són reposapeus. Normalment, si vosaltres veieu les gàbies de conills, veureu que tot és terra engrallat, normalment, i nosaltres aquí hem optat perquè el 80% de les gàbies dels nostres conills, doncs, siguin amb reposapeus, que és una planxeta de plàstic que va sobre l'engrallat, i per tant les nostres, també és un element per nosaltres de benestar per les nostres conilles.
Veig que aquí els llodrigons petitons que estan molt, molt quiets i molt... Sí. Aquests d'aquí a poc ja tindran tot el pèl i ja començaran a obrir els ulls, no?
Aquests ara, amb una setmaneta, començarem a tenir pèl, començarem a obrir ulls, doncs, mamaran de la mare fins als 18-21 dies, llavors els 21 dies comencen a provar una miqueta de pinso, i és en aquest moment nosaltres, en l'aigua, comencem a donar-los probiòtics.
Aviam, que això ja comencem a semblar persones aquí. Sí. Què són això dels probiòtics?
Els probiòtics, en el fons, és... T'explicaré per què els utilitzem. Nosaltres, el 2016, abans t'he parlat del 2016, que vam deixar d'utilitzar antibiòtics. El 2016 nosaltres ja utilitzàvem molt poc. En conicultura s'utilitza a vegades algun antibiòtic. Nosaltres, el 2016, ja utilitzàvem molt poc antibiòtic. En moments crítics del conill, que és els moments crítics, diguem-ne, del conill, és quan ells deixen de mamar, entre 18 i 21 dies, i després entre els 35 i els 40, perdona, entre els 40 i 45 dies, que és quan fan creixements i on tenen també problemes digestius. Nosaltres, el 2016, fèiem en aquests dos moments un antibiòtic en aigua. El 16 vam tenir un problema molt greu, ens va entrar un coli resistent a tot i ens va fer replantejar tot el sistema nostre. Hi va haver un veí d'aquí, en Miquel Caral, un conicultor igual que el meu pare, històric, que clar, vas parlant amb gent i diu: Arnau, diu, si no te'n surts amb el probiòtic... no te'n sortiràs en res. I en el fons el probiòtic, ja ho veurem després, són melasses, són sucres, també tenen àcids làctics, que el que fan és desplacen els agents patògens, no?, colonitzen el nostre sistema digestiu i, per tant, desplacen el patogen. Llavors, aquí, amb molta paciència, pensa que aquí el 2016 teníem 400-500 conilles i en dos mesos, en un mes, vam estar al 50% de mortalitat. I amb paciència vam veure que el probiòtic ens anava molt bé i des de llavors...
Això del fermentat s'ha posat molt de moda a la cuina, ja ho veus, eh? També amb els conills, eh?
Exacte, també amb els conills. I nosaltres ara, doncs, fem això, en els moments crítics d'ells, doncs, el que fem és declorem l'aigua, la basifiquem i posem probiòtic.
Caram, tu, caram. Escolta, ara veig, aquests conills d'aquí a dos mesos, més o menys, sí, van cap al sacrifici?
Exacte, sí, cap al sacrifici, amb 60 dies. Nosaltres el que fem és una setmaneta abans floregem, no?, traiem també aquells que ja són més grossets, i llavors durant amb tres tongades traiem els conills. Sí.
Fantàstic. Escolta'm una cosa, jo ara estic pensant, aquí fora dins les pomeres, sí, no sé si les pomes els agraden als conills.
De fet, jo em vaig fer una prova fa 2 anys, el que passa que no tinc temps, però sí, tu els hi poses una pometa aquí i és fantàstic. Has de vigilar amb els sucres, perquè els hi podria provocar alguna disbiosi. Però tu poses una pometa, mig, un quart de poma així madura aquí amb els conills, i no dura, no dura, no.
Arnau, anem cap aquí fora, que així, mentrestant, deixarem els conills tranquils i estem veient aquests llodrigons que van fent la seva migdiada. Clar, això que parlàvem ara de poder diversificar amb diverses coses, com el cas, per exemple, de les pomes també d'alçada, el conill, ara en deies les oques, t'he vist que allà que tenies unes periquites, aquestes gallines, diguem-ne, veig que hi ha una cosa, diguem-ne, que no es perd, no?, a la pagesia, que és això de mantenir aquesta entitat, aquestes races també de casa, que a vegades no cal, per exemple, en el cas de les pomes, no?, perquè, no. Si, home, que bonic seria tenir pomes, no sé, la poma Eugènia, sí. La poma del Siri, sí. Però clar, hi ha coses que poden ser i coses que el món va evolucionant.
Sí, sí, no, i que hi ha gent que ho fa, també, no?, amb les veritats autòctones. Nosaltres aquí a casa, per exemple, les gallinetes que has vist són pairar el blat, és una pairar el blat, que és una gallineta molt maga, fa un nou petit preciós i molt bo, i llavors tenim les oques, oca empordanesa, i ara també allò que et deia, també baixaran dues eugues de cavall pirinenc català. I sí que tenim aquesta ceba de que tot el bestiar que puguem venir cap aquí a casa sigui raça autòctona.
Vosaltres vau optar, diguem-ne, per fer conills i així, per criar-los, i en canvi, diguem-ne, la societat, la carn de conill, els últims anys sembla que ha anat disminuint, tot i que la carn de conill diuen que és una de les carns més saludables que hi ha, no?
Sí, 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 és una carn blanca, amb pocs greixos, amb omega 3, segurament és una carn que jo la posaria al nivell, no al nivell del poltre, però jo per mi les dues carns més saludables és el poltre i el conill. El que passa que el conill té un altre element, que tu que ets cuiner, la cuina del conill, doncs és una cuina elaborada. També tenim un altre problema, i et parlo de sector. Jo crec que amb el conill hem volgut, el que dèiem abans, que no hi ha ni pagesies bones ni dolentes, però amb el conill hem volgut intensificar molt, i d'alguna manera el que estem fent és voler treure una carn que volíem competir amb el pollastre intensiu, i això no podem mai. La carn de conill l'hem d'intentar diferenciar de les carns. Però sí que és cert que el consum ha baixat en picat, sí.
Clar, també hi ha una cosa, el conill és un d'aquells animals també que a països com, per exemple, el Regne Unit, doncs el tenen, hi ha famílies que el tenen com un animal de companyia, i també fa això que hi hagi gent, diguem-ne, que no el consumeixi, no?
Sí, exacte, precisament. Però clar, per exemple, el mateix que et deia abans del poltre, el poltre és una carn, no?, que és un cavall, i per exemple, la gent del Ripollès, la gent que ha fet tot el tema de la marca del poltre del Ripollès, ha aconseguit canviar una miqueta, no canviar aquesta, canviar una miqueta la visió, dir, estem fent una carn de qualitat, necessitem aquesta carn. Jo penso que amb el conill, variant una miqueta el discurs, sí que és cert que la gent ho té com animal de companyia, però hem de saber diferenciar el que és animal de companyia del que és una carn saludable per menjar. I això a vegades nosaltres mateixos hem de saber fer més pedagogia i saber-nos explicar millor.
Arnau, també sou una bona colla de pagesos i pageses al voltant d'aquests 40 anys, que sou molt actius a les xarxes i sou actius, diguem-ne, amb la cultura, amb la defensa d'aquest patrimoni, no?, d'aquesta feina, d'aquest model de vida que teniu. Creus, després de 10 anys, que has agafat el camí correcte? És a dir, em pots viure, pots ser feliç treballant, fent la feina que fas aquí a casa?
Sí, jo penso que he agafat el... Vam prendre la decisió d'agafar el timó quan el pare es jubilava. Jo he tingut la gran sort que el meu pare m'ha deixat càrregues, per tant, jo he pogut fer. Això per mi és una gran sort. I crec que sí, que hem agafat el camí correcte. Em puc viure, no? Jo sé que també el meu pare... No te'n faràs mai ric, però em puc viure i ara mateix sóc feliç. I hi ha una altra cosa molt important, que parlo del pare i la mare, no? Però, per exemple, de la mare, que ell sempre... Ella sempre em deia que per sentir-nos vius hem d'intentar fer les coses. O sigui, nosaltres hem de tenir pensament crític, hem d'elaborar... El pensament crític ens fa lliures, però el que ens fa sentir-nos vius és intentar que aquella idea que tens al cap la pots portar a la pràctica. I una cosa molt important és que ens podem equivocar. Perquè també vivim en una societat, no?, que l'equivocació l'aprenem com un mal, no?, com algo que no podem fer. I, ans al contrari, l'hem de viure amb normalitat, entenent que ens podem equivocar i entenent que els camins es refan.
Això és el que diuen moltes vegades, no? Diuen, no te'n fies mai d'una persona que no hagi, diguem-ne, fracassat o no s'hagi equivocat mai empresarialment, no?
Exacte. No, clar, per exemple, amb això dels conills, no? Hi hauria gent que potser t'explicaria, no, perquè ho hem estudiat molt i ara farem els probiòtics. No, nosaltres aquí ens va entrar un còlic, jo he comès errors, he tingut més baixes dels comptes amb aquest procés, però és un procés que a mi m'ha valgut la pena, la granja. Ara tenim una granja que no hem d'utilitzar antibiòtics sistemàticament. Pensa que jo des del 2016... només n'hem hagut de fer servir durant 20 dies, que res, i encara no ens fer anar, no? Clar, el camí és això que dèiem abans, tu et pots equivocar, això que dius, empresarialment et pots equivocar, lo important és que aquella equivocació la refaguis i puguis entendre el per què t'equivoques.
Anem a la cuina?
Som-hi, va.
Va, anem a la cuina perquè abans m'has dit que, clar, hi ha uns, diguem-ne, que fan, diguem-ne, tota la part del sacrifici i després n'hi ha altres que comercialitzen el vostre conill, però que també fan elaboracions, i això, el conill del mode, sí.
Sí, sí, sí. Això, per exemple, amb una altra cooperativa que tenim aquí al sud del Solsonès, territori de Masies, elaborem, que són unes croquetes que ara intentarem provar, que és, fem una croqueta de conill amb col,
que la fem,
i una altra croqueta de botifarra negra amb poma de muntanya.
Carai, tu.
I també hem preparat, doncs, tenim una sidra dolça a la nevera i un petillant.
Sidra feta amb les vostres pomes?
Sí, sidra amb les nostres pomes. Una sidra dolça, que no ha acabat de d'això, i un petillant, també un suc escumós.
Clar, això és una d'aquelles coses, moltes vegades, amb un espai tan fantàstic com el que tenim aquí. Mira, veig allà tota la part del Pirineu. Clar, si m'haguessis resseguint, mira, allò és l'Hostal de Pinós, no?
Ah, exacte, sí, el centre de Catalunya.
Si anem agafant les muntanyes, anirem veient...
Anem veient, anem baixant, passarem per... veurem el Pedró de les Quatre Valles, veurem el Port del Comte, per allà darrere hi tenim Sant Llorenç, on neix Vilort, ressaltarem per allà la Serra d'Albert, Busa, el Pedraforca, la Gallina Pelada, i podem anar seguint fins al que et deia abans, fins a Tavertet.
Tavertet, i després cap a l'altre costat, a Montserrat, es veu.
Exacte, si enfilem la Serra del Pal, allà on tenim també l'Obaga nosaltres, cap a la zona sud tenim Montserrat, també a vegades veiem el que és la... Ai, perdona, ara no me'n recordaré. Allà vora Terrassa, la Mola.
La Mola.
També ho veiem des d'aquí, sí, sí.
Clar, jo ara estava veient, dic, ostres, amb tot aquest territori, vosaltres feu allò que ara s'ha posat molt de moda els últims anys i que potser a vegades es parla molt i es fa poc, que és aquesta cuina de proximitat, no? Parlar del quilòmetre zero, parlar de la proximitat, però vosaltres heu afegit una cosa que és ajudar-vos els uns als altres, no? És a dir, hi ha això, territori de Masies, que fa una cosa, ei, doncs, fem-ho amb el nostre producte, no? I que es comercialitzi, diguem-ne, un territori a partir de, a vegades, per exemple, d'un plat de croquetes, no?
Exacte, sí, perquè, per exemple, en territori de Masies no només som pagesos i pageses, sinó que també som al voltant de 40, ara la meva germana em matarà, però som 40 o 50 socis. També som restauradors, hi ha cases de turisme rural, hi ha gent d'artesania, o sigui, és una miqueta una xarxa integral, que el que fem és autoajudar-nos entre nosaltres, i això que deies abans, no? Si tenim un producte, clar, la croqueta és aquella cosa emblemàtica, no? Que pues a través, també el fem a la casa Magí de Torà, ella ens fa la croqueta i posem la nostra poma i posem la seva botifarra, que la podem servir als nostres restaurants, però a més a la casa de turisme rural també tenim un servei de nevera plena, que si truques podràs tenir la nevera plena quan arribis amb productes de la zona, no? És tot una miqueta aquesta idea de, a la vegada, pues, rutes interpretatives, també a través de territori Magí, hem editat del tema cultural, no? allò que no podem deixar perdre, aquella història dels nostres avis, dels nostres pobles. No?
Si li expliques al teu pare o a la teva mare que truca un i li emplenes la nevera, no? Perquè hi vagi el cap de setmana amb producte, què us diu? Perquè, clar, això que és una cosa que avui en dia es veu com molt senzilla, no? O molt bàsica, escolta'm, fa 25 anys tu deies que volies muntar una empresa i portar el menjar a casa, i jo te n'asseguro, això ara que parlaves de fracassos, sí, sí. Això ha passat, no? I en canvi ara molta gent, o molta gent, diguem-ne, sobretot a ciutat, es fa portar el menjar.
Sí, jo crec que a nivell de pagesia també hem d'aprofitar aquest moment, hem d'intentar fer aquesta reconnexió, no? Com ens reconnectem sense perdre el nostre saber fer i tot amb la gent que ens ve a visitar, no? A vegades abans era probablement una visita molt freda, no? També a nivell de pagesia, amb tota la revolució verda, també tot el tema de la intensificació, tots els processos també d'alguna manera també va fer perdre aquell no? Aquell cognom d'aquell producte, perquè és tot una marca blanca. Llavors, si nosaltres hi ha persones que comencen a fer posar el cognom o la persona que el produeix al darrere, comencem a tornar a connectar una miqueta amb la gent que ens ve dient no volem ser només un decorat, si no voleu, si ens veniu a visitar, veniu-nos a visitar perquè us agrada veure'ns i el que fem nosaltres, no? No perquè heu de venir prou aquell turisme fred, no?
Hi ha una cosa important que és la confiança, no? Posar-te una cosa a la boca i saber qui hi ha darrere d'aquella croqueta, d'aquell conill, d'aquell suc de poma o d'aquella poma.
Exacte, sí, sí, i que, per exemple, i a nivell de productor o productora també és una cosa que et satisfà, no? Perquè dius, home, pots seguir el teu producte fins on ha arribat i aquella persona que l'ha provat et pot dir si li agrada o no li agrada, et pot dir si l'has de millorar o no el pots millorar, no? I tot això, d'alguna manera, jo crec que és algo que és un valor que l'hem de conservar.
Arnau Vilaseca, pagès, cunicultor, pomaire, no? Sidraire, ucaire... quan et diuen què fas, què et dediques, tu què dius? Pagès, no?
Sí, sí, jo dic que sóc pagès. Jo saps què passa? Que jo des de petit, des que vam marxar i això, jo tenia clar que la meva primera premissa és tornar a casa, tornar a viure a casa meva. I...
Ara t'has emocionat, eh? És que això de tornar a casa, tornar als orígens, i sobretot fer una cosa que és important, que és allò que ha construït el teu pare, que va començar a construir els teus avis, que tu puguis seguir, no? Això és un valor d'aquells que moltes vegades no... Hi ha molta gent que no el té clar.
No, i costa. O sigui, hi ha esforç darrere tot això.
Un esforç que sense pagesia no hi ha cuina és l'emblema que tenim aquí a la Fonda, Arnau, i que t'agraïm profundament avui que ens hagis ensenyat amb tots els ets i uts aquesta manera, diguem-ne, de viure la teva vida, i una cosa molt important que deies ara, que és viure-la i ser feliç.
Sí, sí, i poder explicar perquè ets feliç.
Anem a menjar croquetes?
Som-hi, som-hi.
Anem a menjar croquetes.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, que aquesta sintonia vol dir que gairebé estem al final de la Fonda de Catalunya Ràdio i ja tenim a l'Esther Roeles a punt. Esther, com anem?
Molt bé, Pep.
Sí? Avui m'agrada perquè portes una fruita que m'encanta anar-la menjant així, perquè la pots menjar rotllo com els romans.
Sí.
Allò, estira't al sofà, sí, o a la gandula,
I anar fent, fotent,
Mira, les mores, que
bones. És que a més t'explico una cosa, Pep. Al final de l'estiu, jo sempre, quan era petita, anava al càmping, allà a la muntanya.
Aguant.
Al costat d'un poble que es diu Serrateix.
Serrateix, on és això? No ho conec.
Està a 10 quilòmetres de Súria.
Oh, que bé, que bé.
Vale? Era un poble molt petit que es deia Serrateix, i al costat hi ha un càmping, encara hi és, càmping L'Hostalet. Uh-huh. I hi passava molts estius allà. I al final de l'estiu sempre plovia. I quan plovia anàvem al bosc a buscar mores.
Apa, aquí, vinga, va.
I amb això fèiem mores... o marmelada o el que et diré ara.
A veure, què feies? Què feies?
Mira, agafava les mores, vale? Li ficava a sobre un fil de mel i ho acompanyava d'un gelat de mores.
Oh, que bo, que bo. Clar, i ara no em diguis que, a més, per exemple, clar, gelat de mores, un fil de mel, home, tu aquí ja m'hi fots allò, un rajolí de nata líquida o nata una mica semimuntada.
Sí.
Uf,
sí, sí,
això
sí.
Ja és, ja, allò tridimensional.
O la nata, li fiques a la nata un raig de llimona i ho deixes 10 minuts. I aquella nata quedarà com a entre espessa i tallada.
Sí.
I això ho fiques per sobre.
Uf.
Espectacular,
mira, t'ho compro.
Vinga, va,
i et faig una proposta.
Què?
Demà em fas alguna cosa amb arinyons.
Vinga, va.
Vale?
Va, m'ho penso.
D'acord, vinga.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
A la fotografia, un grup d'homínids fem observació de papallones durant 2 hores, un acte alliberador. El que passa a la gotina mai es queda a la gotina. Més enllà, un altre grup observa invertebrats i abelles. Més tard seran rèptils i mamífers, ocells. Sent un tret dels militars de la base. Sempre m'han agradat els contrastos. Racons plens d'aigua. L'energia és humida. Els seus vins són basses intermitents, són granits de dòlmens i menhirs, història viva. Caminar, divagar, observar o badar pels camins guiats de la finca és un acte d'agraïment a l'Albera, que observa atenta. Ser planta. Al navegar per allà et sents un xic més animal i respires i no penses. Sobrevalorem el pensar. I en aquesta època que tothom ràpid pensa i diu, crea i comparteix, el no pensar és adient, callar i escoltar. Una formiga cau, un ocell admira, un saltamartí salta. Fan vins que són simbiòtics amb el que els envolta. Reinetes, tortugues i aguilots, estepes i llistons, espàrrecs. Quan tothom feia vins de paisatge, ells ja feien paisatge amb els seus vins, pioners dels vins naturals a l'Empordà, agraït de tenir la tribu de la Gotina a prop, que no obre portes perquè no en té. Respirar-vos és respirar vida. Sou fenomen pur, poesia i ciència.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del gastrònom francès Brillat Savarin que diu: el descobriment d'un nou plat fa més per la felicitat humana que el d'una nova estrella. Bé, això no sé si serà així. El que sí és que els que ens agrada menjar, ens agrada gaudir, ens agrada fer una inversió de plaer i de felicitat, com deia el senyor Brillant Savarin. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé avui en aquesta fonda especial per nosaltres. Hem tornat amb un nou podcast, hem anat cap al Solsonès, hem passat per la Garrotxa, hem anat al Baix Empordà, al cap i a la fi hem corregut per Catalunya. Aquesta cuina, aquesta terra catalana que tant ens agrada, tant ens fascina i tant necessitem defensar, divulgar i sobretot gaudir. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.